El sol ens alegra, ens dona vida, el necessitem, però malauradament també hem de dir que és un perill per la nostra pell. Ara que ja ve molt de gust prendre'l i aquest cap de setmana podem dir que hem començat ja de forma seriosa a anar a les platges, hem pensat que seria bo parlar amb un especialista sobre la prevenció que hem de fer per evitar d'una banda cremades, envelliment de la pell o altres malalties molt més greus que ara en parlarem. Per això avui ens visita en directe el doctor Josep González Castro. Ell és el cap del Servei de Dermatologia i Derma d'USP, l'Institut Universitari de Xeus. Doctor González Castro, molt bona tarda, benvingut a Tot és Possible.
Moltes gràcies, bona tarda.
Bé, doncs, realment, ara parlàvem amb el micro tancat de les mil i una curiositats que hi ha al voltant del sol i de la pell en general, que és l'òrgan més gran del nostre cos i que genera moltes preguntes, no?
Exacte.
Imagino que ho trobeu normalment,
i tant,
no?
I tant, clar, sí.
Doncs dèiem que potser avui és la millor oportunitat per parlar ja de l'exposició al sol de la pell, perquè hem començat amb l'estiu, sembla ser que no arribava, però ara ja està aquí, i a cap de setmana ha estat ja de 3 dies per molta gent, i les platges doncs realment han estat abassada, gent amb molta gana de sol.
Sí,
és una cosa cultural potser al nostre país, això del sol.
És cultural.
Tenim com ganes, no, de sol, necessitem.
El nostre país és un país que està lligat al sol, llavors és fàcil que la gent, doncs, totes les seves activitats, tot el seu, amb els seus moments de plaer, tot els relacionin amb el sol, no? Llavors això és un tema que fa que, doncs, a la mínima que arriba el bon temps, doncs tots cap a la platja, cap a la muntanya o cap allà on hi ha sol.
El que està clar és que el primer que hem de fer és tenir cura i protegir-nos davant d'aquesta exposició solar, que de fet estem exposats tot l'any, però ara més, perquè el sol és més fort. Què és el que hem de fer abans de qualsevol tipus d'exposició solar?
A veure, primer de tot, les persones tenen que saber quin tipus de pell tenen. La pell és molt diferent a cada persona i la tolerància al sol és diferent per cadascú. Per tant, el primer de tot és que la persona que prengui el sol el que ha de saber quin tipus de pell té.
El que se diu fototipus, no?
Correcte,
que tenim cada persona. I quants fototipus diferents hi ha? Perquè ens podem englobar dins de molts grups? És molt ampli? O...
No, són 6 grups. S'ha estandarditzat o s'ha intentat, doncs, replegar totes les persones en 6 grups, no? Són el grup, comença pel grup 1, les persones que tenen la pell molt blanca, inclús el grup 1 és un grup que està establert per la gent que és albina, és a dir, que no té cap tipus de pigmentació.
La pigmentació,
que és,
no?
Exacte. El grup 2, o sigui, a mesura que augmenten els grups, ja són per pells que van tenim més tolerància i que eviten les cremades amb el sol, o sigui que tenen més tolerància al sol sense cremar-se. El 2 es cremen amb molta facilitat. El 3 comencen a cremar-se molt poquet. I el 4 són gent que no es cremen amb el sol, que ràpidament es pigmenten i que no noten mai que
que es cremen, que es posen morenes de seguida, no?
Correcte, exacte, exacte. I el 5 és un grup de gent, doncs, que tenen la pell morena per aspectes racials, no? És, per exemple, la pell gitana, la pell dels de l'hindú, la pell mulata. I el grup 6 és el grup que està reservat a les persones que tenen la pell negra, de color negre.
No es deuen cremar ells, evidentment, perquè tenen la protecció natural. No?
Òbviament, clar, depèn una mica, com tot, o sigui, el risc de cremada està en funció una mica del temps d'exposició, no? Si una pell negra es posa durant molt, molt de temps al sol, i en zones on fa molt, molt de sol, el desert, doncs poden arribar a cremar-se, i poden tenir cremades, però són pràcticament imperceptibles, no es veuen.
Clar, més, són més resistents que nosaltres. Per tant, entenc que en funció del fototipus també tindrem que aplicar-nos una protecció a una altra, perquè el que està clar és que ens hem de protegir, ens hem d'hidratar davant del sol, això sempre, no?
Exacte. O sigui, jo crec que la conducta, una vegada que una persona ja sap quin fototipus té, la conducta és, primer de tot, m'haig d'evitar les cremades de la pell. I, per evitar les cremades de la pell, el més important és no exposar la pell, i no exposar la pell vol dir, doncs, quan fa una radiació molt important solar, aquests dies que fa molt de sol, és perquè hi ha una radiació ultravioleta molt alta. Llavors, en aquests casos, obliga, doncs, a evitar l'exposició, i el correcte, que és el que no, pràcticament poqueta gent fa, el correcte és no prendre el sol entre les 11 i les 4 de la tarda. En aquestes hores, el correcte per una pell saludable i que no tingui problemes, sobretot que no tingui cremades, doncs és evitar el sol i estar a l'interior, doncs, o sota l'ombra o en interiors de vivenda. Això no ho fem mai, o ho fem poquets. Llavors, clar, en aquests casos, què hem d'utilitzar? Doncs hem d'utilitzar protectors solars, o bé una indumentària correcta, Els protectors solars ja és tot un tema a tractar i és un mercat molt ampli, però és una, els protectors és important, però també és la indumentària, és a dir, un també s'ha de protegir. Llavors, jo crec que la gent ha de tenir clar això, o sigui, no cremar-se.
Una cremada de la pell pot originar molts problemes posteriors perquè el sol és acumulatiu, no?
Correcte, exacte,
o la pell té memòria,
o acumulatiu, memòria, la gent ho diu molt, el concepte de memòria, no? O sigui, el concepte de memòria és un concepte que és veritat, és a dir, les persones que s'han cremat, sobretot en etapes molt joves, hi ha estudis científics molt clars i molt evidents que indiquen que la gent que s'ha cremat en etapes juvenils o en la infància han desencadenat després càncer de pell. O sigui, hi ha estudis que, llavors, quan més el número de cremades, més risc de patir un càncer de pell, que és el més greu. També doncs, hi ha el fotoenvelliment, hi ha les taques, hi ha rugues, queratosis actíniques, hi ha tot un ventall de possibilitats que no és el càncer de pell, però que el sol ho dona i ens hi trobem molt, pells sensibles, ens hi trobem molt els dermatòlegs. Llavors, això és important. Les pells, evitar les cremades al sol, això és important, i després no està molt moreno.
No està molt moreno. Això, sort que ja les modes han fet molt per nosaltres, perquè va haver-hi una època que tothom havia d'estar molt negre, no? Llavors hem fet tots moltes barbaritats, de posar-nos crema sense protecció, de fer moltes animalades, eh? Que sort que ja no estem en aquesta fase. I ara és una mica més tendència a tenir un to saludable, però no estar carbonitzat pel sol com fa uns anys, i això suposo que també és fruit dels metges que ens heu insistit molt, no? Que el sol en tanta abundància no és bo.
Exacte, sí, o sigui, el concepte que té la gent al carrer és un concepte de que està molt moreno protegeix de cara als perjudicis que pot donar el sol, i això també s'ha demostrat que és fals. És a dir, les persones que tenen la pell que s'han broncejat molt no són morenos naturals, sinó que s'han broncejat, aquestes persones també tenen un índex de càncer de pell molt alt. Llavors, no és saludable.
Clar, és una llegenda urbana que va bé que ens ho diguis, perquè jo he sentit el comentari, i suposo que de la gent que ens escolta ho haurà sentit més d'un cop: no, jo com ja estic molt moreno, ja no cal que em posi crema, perquè ja estic protecció natural. Jo com sóc moreno ja no tinc que tenir por del sol. I aquí, no, llegenda urbana,
trenquem
un tòpic d'aquests que corren, perquè la veritat és que a vegades estem confosos, no? Sí. Tenen tant perill com una persona amb un fototip més clar,
Sí, exacte. A veure, jo sempre amb els meus pacients els faig la comparació amb el fumar. És a dir, el moreno és com està broncejat, intentar broncejar-se, la mesura, les persones que s'exposen molt per estar molt broncejat, el risc de càncer és alt. Llavors, fent tot el procés contrari, dir, escolta, jo intento lo justet per posar-me moreno. Això pot ser perjudicial o no pot ser perjudicial? Doncs bé, és com fumar, doncs, de fumar un paquet, de fumar, doncs, 3 o 4 cigarrets, no? I això és un tema que està claríssim que el broncejat de la pell, broncejar la pell, és un risc per la salut,
i cadascú ha d'assumir aquest risc com vulgui, però clar, vosaltres els especialistes ens heu d'informar de les possibilitats que tenim, no?
Exacte.
Molt bé, fem un petit parèntesi perquè ara hi ha una persona que vol parlar amb nosaltres, té algun dubte relacionat doncs amb el que estem parlant avui, i és la Montse des del Prat. Bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda.
Endavant amb la teva consulta.
Doncs mira, jo sóc molt clareta de pell, tinc els ulls clars, tinc una fotosensibilitat. Bueno, no m'agrada gaire el prendre el sol i no seria aquest el problema, perquè sempre em fico crema i vaig tapadeta a l'estiu amb cotó, màniga llarga, tot això. El meu problema, i aviam si el doctor em pot dir alguna cosa, és que em causa molta fatiga el sol. No el fet de la calor, sinó el sol, el contacte del sol em causa molta fatiga, fins i tot si vaig amb tapada i colors clars i tot això.
Voldria saber si té alguna cosa a veure amb el teu tipus de pell o amb la teva sensibilitat al sol.
Exacte, sí, perquè sí que és veritat que em fa pujar l'ànim el fet de que venen dies més llargs, més llum.
Anima.
Sí, com a tothom.
Després et xafes, no? Que et xafada.
Sí, No, és que no valc per res. És arribar a un puesto i ja em començo a recuperar. Tinc més energia, ja puc fer, però el fet de sortir al carrer em causa molts problemes.
Bé, doncs li fem la consulta al doctor, que avui ens acompanya, Montse, i moltes gràcies per trucar.
Vinga, gràcies.
Vinga, fins una altra.
Adéu.
Doctor, pot tenir alguna relació al sol o és un efecte que ens pot passar tots i no té massa importància?
És un fenomen que ens hi trobem. La gent que té la pell blanca té més susceptibilitat, més sensibilitat al sol, i hemodinàmicament probablement li produeix uns canvis a la seva metabolisme, que pot produir aquesta sensació de cansament, potser a vegades també lligat amb un excés de sudoració. Està lligat una mica a la intolerància que ella de per si pateix, no?
Uh-huh.
I això doncs és un motiu més d'evitar l'exposició, de protegir-se,
no?
I d'evitar l'exposició al sol, no?
Molt bé, doncs passem a una altra trucada. És l'Olga des de Barcelona. Bona tarda, Olga.
Hola, bona tarda.
Endavant.
Mira, volia dir al doctor que, a veure, la meva filla és morena, perquè si el seu pare és pakistanès, llavors ell és la pell morena, però ara últimament ella és animadora turística i treballa en hotels i càmpings, i ara com va venir la setmana passada li picava molt la pell i diu, em sembla que estic fent al·lèrgia al sol. I jo volia saber quina, clar, com que està treballant sempre a l'aire lliure,
quina protecció, quina cura hauria de tenir aquest tipus de pell,
que hauria de...
Molt bé. Molt bé, Olga, doncs escolta'ns per antena.
Gràcies.
Fototip d'aquests més resistent, però no resistent del tot. També s'ha de protegir més si treballa a l'aire lliure tot el dia, no?
Exacte, és el que dèiem abans. El fototip, jo interpreto que el seu fototip és un fototip del grup 5, tot i que té una protecció natural cap al sol, sempre, encara que tingui aquesta protecció, si pateix una exposició molt prolongada al sol, doncs li pot donar problemes. També s'hauria de veure en aquesta persona si pren alguna medicació, si té algun tipus de problema a la pell, doncs, que indica que l'augmenti més aquesta intolerància al sol, no?
Que pugui fer alguna reacció, no?
Clar, és a dir, a vegades hi ha persones que noten que tenen una intolerància sobtada al sol, doncs s'ha de pensar que potser estan prenent algun medicament que li fan aquest excés o aquest problema amb el sol, no?
Bé, el sol també té altres conseqüències, com deies abans, les taques, l'envelliment prematur de la pell, evidentment l'aparició d'un càncer de pell, carcinoma o melanoma. Quin seria el més freqüent? Perquè jo crec que el melanoma potser és l'estadi més gran i més greu, no?
El càncer de pell és el càncer més freqüent que existeix, és a dir, el càncer de pell és el càncer més comú que existeix a la raça humana. Llavors, dins dels càncers hi ha tot un ventall de possibilitats. El més freqüent és el carcinoma, que és un tipus de càncer que té un tractament quirúrgic, si s'agafa a temps, un tractament quirúrgic, i té una solució que erradiques el problema. De forma més infreqüent és el melanoma, tot i que, com ja sabeu, que el melanoma està augmentant, donat tot aquesta exposició tan important que fa la gent, doncs està augmentant. Llavors el melanoma no és tan freqüent com el carcinoma, però és un càncer que és molt... Si està agafat a temps es pot solucionar, però a vegades no s'agafa a temps i és un càncer que pot donar greus problemes, inclús la mort de la persona. Llavors, és una patologia com per tenir-la molt en compte i no subestimar-la.
I m'imagino que aquí juga molt a favor el diagnòstic precoç i unes revisions, no sé si anuals, tu ens ho diràs si seria convenient per tothom o només per algun tipus de persones en particular, perquè clar, el diagnòstic precoç fa que això pugui arribar a bon terme.
Exacte.
Si es detecta a temps.
En el cas del melanoma i en el cas del carcinoma, per no trobar casos molt avançats, i en el cas del melanoma, per no trobar casos que s'extenguin dintre del cos, doncs convé un diagnòstic precoç. I aquest diagnòstic precoç passa per dos punts molt importants. Un és l'autoexploració de les persones a casa.
Taques, no?
Exacte. Conèixer una miqueta, que costa molt. És un tema també que costa molt. Els signes d'alarma. Els signes d'alarma o els signes de dir, escolta, aquesta pica... Això és un tema que costa molt a la gent, però sempre que una pica se'n vagi una mica de la normalitat o de lo que... o hagi crescut, o hagi fet algun canvi o aparegui de nova, qualsevol d'aquestes coses són signes d'alarma que s'ha d'anar al dermatòleg, i el dermatòleg és el metge que fa el diagnòstic i fa el tractament. Llavors convé i sobretot,
no deixar-ho.
Sobretot persones que tenen la pell molt, molt, que són fototipos baixos, que tenen la pell molt blanca.
Sí, que són les persones amb més tendència.
Amb més tendència, amb més risc, exacte.
Amb més risc, exactament. Doncs fem un parèntesi i passem la trucada del Toni des de Tortosa. Bona tarda, Toni.
Hola, bona tarda.
Endavant.
Mira, jo ja tinc 47 anys i recordo que el meu avi, que vivia damunt d'un llaüt al riu Ebre, perquè era llaüter del riu, i allí al delta els pagesos també ho saben, i els mariners en general, el meu avi deia sempre que el sol o per treballar o si no hi ha ombra. O sigui, si tens l'obligació d'estar al sol per feina, doncs estàs al sol, no?
Sí.
I si no hi ha ombra també estàs al sol, però si pots no estàs al sol.
Ja.
Suposo que si trobés algun pagès dels dia gent gran de qualsevol lloc, ho corroboraria.
La cultura popular fa molt, també, eh?
Sí, sí. Ja que el sol o per treballar o si no hi ha ombra.
Sí, sí, sí.
I jo faig cas, eh?
Tu fas cas.
Sí,
home,
sí.
I més que faràs si t'escoltes avui, eh?
Sí, i a part tinc un problema que no ho és. De fet, però em van trobar una característica, que el que és la nineta dels ulls, un òptic em va trobar que tinc una mica més, diguéssim, el diàmetre, tirant a molt ample, no? I llavors sempre faig cara d'enfadat, perquè tanco els ulls quan em pega el sol, i la gent es pensa que estic enfadat i no, i és...
Doncs t'ho posat unes ulleres i ja està.
Sí, el que passa és que porto ulleres de vista,
ja.
I llavors és un problema, no?
Ja.
I ja et dic, jo...
Bueno, ara n'hi han de sol graduades, també, eh?
Sí, el que passa que les que van bé són les que porto per esquiar i llavors esquio sense ulleres de vista, en fi, i sempre vaig amunt i avall.
Doncs, Toni, el doctor et volia fer un comentari.
Sí, mira, a propòsit del tema que comentes, dels ulls, un altre problema que pot donar el sol són les catarates. Les catarates induïdes pel sol, gent que treballa a l'exterior,
sí,
doncs els hi pot produir aquest problema.
Sí, sí.
I això és un motiu, doncs, hem fet campanyes durant molt de temps de que insistim que la gent s'ha de protegir del sol, no només a la pell, sinó també als ulls.
Ja.
I insistir, doncs, en utilitzar ulleres solars, és molt important.
Inclús us podria dir una anècdota que em va passar. Hi havia una festa del riu a Tortosa, i hi havia un llaüter de Móra d'Ebre que havia de pujar riu amunt amb l'embarcació després de la festa, i no hi havia lluna, i li vaig demanar si podia anar amb ell, i em va dir que content que sí, que gràcies que algú l'acompanyés, no? I una nit sense lluna ens vam posar a remuntar l'Ebre des de Tortosa,
sí,
fins a arribar a l'esclusa de Xerta, i em vaig posar davant a la proa del llaüt a motor, i el anava guiant perquè, com que tinc les ninetes molt obertes, fins i tot sense lluna hi bec.
Mira tu que bé.
I llavors li anava dient, a la dreta, que hi ha la boia, i seguint les boies, marca el canal de navegació. L'home es feia boig, com és possible que tu vegis...
Mira, algun avantatge de tenir, no?
Digue-li, escolta, si jo et dic a la dreta, pensa que si el barranc es cauria l'aigua, vull dir, jo també me la jugo, no?
Molt bé, Toni.
I em feia cas i vam arribar fins a Xerta i va deixar l'embarcació allà, no? Però ens ho vam passar molt bé. Sobretot
una experiència,
per l'experiència, per veure-hi de nit, no?
Molt bé.
Sempre de la part bona.
I tant que sí. Toni, moltes gràcies per trucar-nos. Una abraçada. Que vagi bé.
Adéu.
Bé, i anem acabant, però no m'agradaria fer-ho sense acabar de donar alguna recomanació. Hem dit les cremes, les proteccions, que ens hem de protegir a tota hora. Però atenció, les cremes no totes són bones. On les hem de comprar, les cremes?
La farmàcia.
Sí, perquè farmàcia, ens hem d'assegurar que sigui un bon producte, que sigui avalat per uns laboratoris que no tinguin garantia, no m'imagino?
Sí, els laboratoris que normalment són els tradicionals que ens trobem tots a la farmàcia, són laboratoris que han invertit en investigació i han invertit en generar uns productes de molt alta qualitat. Després la funció una mica del dermatòleg és recomanar-los en funció una mica del seu tipus de pell, en funció una mica de la cosmètica de la persona, és a dir, si té una pell grassa, l'activitat també
inclús molt... La més idònia, no?
Exacte, l'activitat que vulgui fer, no? Si hi ha persones que no fan platja, que fan muntanya, doncs
sí.
Aquestes recomanacions, doncs en funció del tipus d'això, doncs donar-li la possibilitat d'un fotoprotector a un altre. Però sempre fotoprotectors de farmàcia que tinguin el cert grau de garantia i amb un etiquetat correcte.
I renovar les cremes freqüentment, eh?
Exacte.
No val posar-se'l al matí i oblidar-se'n fins a les 6 de la tarda.
Exacte. O sigui, tot requereix sempre, doncs, no només tenir la crema a casa,
sinó
posar-se-la, que això sembla que no, però ja és important, i després posar-te-la bé. Posar-te-la bé vol dir extendre-la correctament, posar-la en quantitat,
Doncs això és un tema que
s'ha de tenir en compte.
Tenir en compte,
molt bé, doncs esperem haver fet una campanya de prevenció també des d'aquí i de cara al sol, això amb l'ajut del doctor Josep González Castro, que recordem és cap del Servei de Dermatologia i Derma d'UCP, Institut Universitari de Xeus. Doctor, moltes gràcies pels seus consells, sempre benvinguts ja i fins aviat, fins una altra.
Fins una altra.
Adéu-siau.
Adéu.
Tot és possible amb Elisenda Camps. Ara a